història, això de l'amor. Felicitats a tots els Jordis i les Jordines. Avui també és Sant Jordi a les Dones i els Dies, però com a tot arreu ja parlaran de roses, flors, llibres... Nosaltres volem parlar del sentiment que hi ha per sota, de l'amor. Allò que no ocupa espai, però que és el sentit d'aquest dia. L'amor a la literatura, l'amor a les roses i la substància que fa que ens intercanviem pàgines per fulles. L'amor també té alguna espina, no ens enganyarem, i a vegades potser mor abans de néixer. Era amor, allò, doncs, l'amor que va morir abans de néixer? L'amor ha de durar per sempre o en tenim prou en que duri una estona? I les dones, què? Som romàntiques perquè esperem una rosa o el dia que ja no l'esperem és que alguna cosa falla? De l'amor s'han de passar totes les pàgines.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Salut en ma peau sur la plage. Je me la joue mélo, je drague les nuages, seul dans ma fête, c'est dommage.
L'amor, per ser amor, ha de ser en francès, ja ho sabem. Hi ha molta pel·lícula amb això de l'amor, Final Feliç, també. I l'amor a nosaltres mateixes també és amor, o això són roses d'un altre cubell. Avui parlarem, ja ho veieu, de històries d'amor aquí a les Dones i els Dies, i en tenim moltes ganes. Ens acompanyen tres dones que ara es presentaran i ens explicaran cadascú la seva història. No sé si arribarem a conclusions, potser no en volem arribar, potser només volem que ens sedueixin. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies. Comencem amb aquesta cançó de la Mouge en solitaire, de la Julieta Armanet, però aquí no sé si serà en solitaire. Ens acompanyen, per exemple, la Maria Lluïsa Pérez. Com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
Escolta, ara explicarem la teva història. La Maria Lluïsa Pérez és, clar, té un fill molt famós, el Bojan Kirkic, però també a la teva història també ha estat molt famós el teu home.
Sí.
Ara en parlarem amb ella de tot això i explicarem com es van conèixer, la història que hi ha darrere. I ens acompanya també la Guiomar amb ell. Com estàs?
Hola, molt bé.
Llicenciada en Belles Arts, degana del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts.
Sí.
Tu ets viuda ja.
Sí, fa un any.
Que és una altra manera d'estimar.
Exacte.
Perquè també s'estima quan la persona no hi és.
Sí, i tant, i tant. Sí, a més, aquest any ha sigut bastant fatal perquè, a part del meu home, un germà, un consogre i, darrerament, un gendre. O sigui que, realment, tenim un any bastant dramàtic.
Portes un any, una carrera
durillo,
llarga.
Sí, durillo.
Però estem avui el dia de Sant Jordi,
això,
que
sí.
Sembla que tot ho afluixa i tot va bé.
Sí.
I també ens acompanya la Montserrat Podall, que també ens ve a explicar la seva història d'amor, en aquest cas, amb una dona. I ens explicaràs com ha estat això, perquè ha estat una relació dels temps moderns, podríem dir.
Això diuen? Bueno, els temps moderns, no?
No, ho dic dels temps moderns en el sentit que us vau conèixer per una aplicació de
cites. Sí,
això sí. No, parlo en aquest sentit.
Això sí. Però, bueno, va durar molt poc l'aplicació, ja t'ho dic.
Sí.
De seguida ens vam retrobar i ens vam veure i, bueno...
Escolteu, avui Sant Jordi, jo no sé si és de les que vosaltres esteu esperant la rosa, sempre espereu que vingui, l'heu estat esperant durant anys, és una cosa que no us fa fred ni calor i el que voleu és que us regalin un llibre. Com va tot això?
Jo sóc més de llibre que de la rosa.
Sí, jo també sóc més de llibre, sí.
Bé, a casa el meu home era molt de la rosa i el llibre venia de més a més, evidentment.
El que passa és que us en recordeu de més petites, potser quan no teníeu fins i tot ni parella, hi havia com aquesta espera, o no?
Pregunto. Jo no.
No,
jo no.
T'era una mica igual. Sí, tota aquesta fantasia de regalar una flor, soc la triada,
no,
aquestes coses.
No m'havia... No, sí, no em feia... No.
Jo tampoc.
S'ha quedat la Montserrat esparverada, com, de què estàs parlant? De què estàs parlant? O sigui, tot aquest romanticisme ensucrat de pel·lícules no l'heu tocat.
No, de pel·lícules no. És que nosaltres ja érem com molt combatius, tant el meu home com jo, i aleshores ens trobàvem per altres motivacions, no purament la de l'amor, diguem-ne. L'amor va venir més a més.
Escolta, Guiomar, m'ho has venut molt bé, ara has quedat molt bé i has quedat una mica misteriosa. Explica'm una mica la teva història. Com coneixes tu la teva parella? Combatent, podríem dir.
Sí, a veure, jo anava amb un grup que fèiem coses de reivindicació de l'entitat de Catalunya, perquè, és clar, t'estic parlant dels anys 59-60. I en aquests anys, doncs, la lluita contra el franquisme era una lluita molt soterrada. En dèiem fer taca d'oli, perquè volia dir que no s'havia de notar, però s'havia d'anar enxamplant. No sé si ho sabeu, però les taques d'oli van creixent quan cauen en un teixit. I per això dèiem que els que fèiem aquestes coses fèiem taca d'oli. Aleshores, amb en Llibert, perquè és en Llibert Quatre Cases, jo no el coneixia. Però la colla meva havíem participat dels fets del Palau, de la campanya Galinsoga, o sigui, érem tirant a subversius. En aquella època s'havia de ser així si volies defensar la identitat catalana. I aleshores, doncs, bé, va passar lo del Palau de la Música, van detenir una sèrie de gent, entre ells dels meus companys, i quan, com que jo participava d'aquestes activitats, els advocats dels que havien sigut detinguts i estovats per mort dels fets del Palau i de la campanya Galinsoga, doncs... les noies copiàvem els atestats a màquina perquè havíem de posar allò del paper aquell de color lila, paper primet perquè poguéssim posar 6 còpies o 7, si podíem, perquè era l'única manera de difondre, doncs, el que s'havia fet i la realitat de lo que havia sigut la nostra lluita. I jo me'n recordo perquè, és clar, començava amb 4 noms els que jo copiava. I un era el Jordi Pujol, l'altre era el Jaume Casajoana, l'altre el Llibert Quatre Cases i l'altre era l'impressor, que era el senyor Pizón.
O sigui que tu, abans d'escriure cartes d'amor, tu ja li sabies
sí,
el nom.
Sí, allò que jo anava aixecant. Llibert Quatre Cases membrada. Total, que després ell es va incorporar a la colla nostra. De nois i noies. I a partir d'aquí ja vam començar, doncs, com que amb la repressió i totes les pallisses i tot això vam frenar una mica, llavors fèiem excursions, cantàvem, anàvem a cantar amb corals catalanes, cançons de Catalunya que estaven prohibides, etc etc. I a partir d'aquí ja vam anar fent una relació amb la colla. O sigui, que amb la colla vam fer excursions, havíem anat a esquiar d'una manera que era molt pedestre, perquè havíem de pujar a peu, o sigui que a la quarta baixada ja estàvem rebentats de pujar i baixar. I, bueno, va ser una convivència de nois i noies, perquè haig de dir que aquells nois que anaven amb nosaltres, com que teníem inquietuds que no eren les de mirar-nos nosaltres mútuament, sinó que eren actituds patriòtiques, podríem dir-ne, doncs els nois ens van respectar moltíssim a les noies i les noies fèiem el mateix paper que els nois. Vull dir, això vam ser molt feministes ja en aquell moment, perquè van ser uns nois que ens van donar un valor com a persones, com a noies que érem.
Vols dir que no va ser tant la cosa aquella de festa major i d'espera que m'arrambo?
No.
Era una altra cosa.
No, era una altra cosa. O sigui, compartíem més sentiments i idees que no pas evidentment, com que érem joves tots, també es donava, no?, que t'agradava més un que l'altre i coses d'aquestes, però en principi el que ens unia era la militància, per entendre'ns.
I de la militància a l'amor com es passa? A veure, què va passar aquí?
Llavors,
et va recitar algun poema de Foix i tu vas caure rendida al cop?
No, ell no era... un dia em va dir, és que m'agrades perquè xerres. Dic, oi, xerro si tu xerres, però si tu no xerres, jo tampoc. Vull dir, no sóc una persona molt xerraire. Després he descobert, potser sí que en soc més del
jo,
que
jo
em
veig que
de
tens que material.
De lo que em pensava. però és curiós, no? I llavors sí que ja va ser un any, el 61, que a la festa de Sant Jordi ja hi va haver un primer símptoma perquè em va regalar una rosa vermella i una rosa groga. I llavors
sí,
jo vaig
tu estàs
dir...
fent l'aniversari d'alguna manera avui.
Sí, d'alguna manera sí, perquè clar, vam començar...
Amb Sant Jordi.
O sigui, no va ser verbal, però va ser física. I vaig dir, bueno, pues, si et regala les dues roses, deu voler dir alguna cosa, no?
Això és amor patriòtic. I has pensat, o què?
Sí, 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 sí. Tant i tant. Home,
primer la nació, primer la nació i després el meu home.
Sí, sí, sí. Total, que llavors ja, després de la rosa, el mes de juny ja es va declarar formalment... I llavors doncs, ja la cosa ja va anar rodada.
Va anar rodada i va anar ràpida.
Va anar molt ràpida, sí, perquè festejar 10 mesos.
Clar.
Però és que ja havíem sortit d'excursió un parell d'anys amb companys i, yeah, i ja ens havíem tractat. I a més, com que compartíem molt les mateixes idees, això ens unia molt, perquè teníem un esperit de militància tots dos que feia que ens trobéssim bé fent aquestes coses, no?
Clar,
o sigui, no hi havia només l'amor, sinó que hi havia també un compartir tota una sèrie d'actuacions o d'actituds davant la vida.
I creus que aquesta part de dir pensem el mateix o opinem el mateix sobre determinades coses ha fet que la vostra relació hagi estat molt forta?
Home, per descomptat, perquè sí, hem tingut una vida una mica complicada.
En quin sentit ho dius?
Home, perquè primer el van estovar a la comissaria de Vilaietana pels fets aquests que he dit abans. Després, quan ja teníem la quarta criatura, el van venir a detenir a casa perquè l'acusaven, bueno, de lo que acusava el Franco, no? Que tothom, per ell tothom era comunista. I el meu home era demòcrata cristià, però era igual, perquè ja m'ho va dir el policia. No, és que, senyora, todos son comunistas.
Todos son rojos.
Per al gobierno todos son rojos.
Yeah.
Exacte. O sigui que quan teníem la quarta criatura es va passar 2 mesos i mig a la presó i clar, era complicadet tot plegat.
De tota manera, pel que m'estàs explicant, tu vas estar molt de temps sola, també portant tota la casa, portant les criatures i tal, perquè
clar,
ella estava
sí,
a la presó.
Sí, sí,
és a dir,
sí,
això com ho vas portar? Tu et vas encarregar molt, m'imagino, de tot el tema de les cures.
Com que em van detenir diversos junt amb ell, i llavors sí, érem 3 dones que anàvem tornant per anar-los a veure i fer-los sentir que estàvem amb ells, i la meva mare farcia pollastres i jo els portava per tots tres, els tres a la presó, i les altres veïnes, que una era el fill de Colla l'Entorn, que també era un company del meu home, el Colla l'Entorn sobretot, doncs, i les 3 dones ens anàvem tornant per anar a la presó a donar presència
a portar pollastres.
Però anàvem a portar les coses perquè era complicat, tampoc et donàvem ocasions de visita. I a més a la meva sogra també volia anar a veure el seu nen. I llavors...
Tinc entès que això va ser una mica problemàtic.
Una mica d'orillo, perquè, esclar, jo volia anar-lo a veure i llavors, com que teníem les visites comptades, si anava ella, no hi anava jo. I,
ja,
i això era una mica complicat.
Clar,
però
clar,
bueno,
però tot bé.
Amb bona voluntat tot s'arregla.
Sentim a la Guiomar, que, clar, la senteu aquesta veu tan juvenívola, però tu tens 87 anys,
sí,
4 fills i 8 nets.
Sí.
Vull dir, tu no vas perdre gaire el temps.
No, gens. És que jo ho veuria tot de cop.
Sí, tu
sí,
vas dir que
les criances s'han de fer totes de cop, perquè si no estàs criant tota la vida.
Yeah.
I en canvi d'aquesta manera doncs, fas una criança i a partir d'aquí doncs, ja estàs més grans. Jo tenia amics que havien dit els 5 anys un altre... Dic, per l'amor de Déu, no estarem 10 anys fent criança, no?
No hi ha res com tenir-ho clar. En l'amor i a la vida, Guiomar.
I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you.
Les dones i els dies, el programa que escolten els homes.
Parlant d'amor, avui ja veieu que hi ha gresca, perquè sempre agrada parlar d'amor, i amb aquesta història que ens has explicat, no hi havia violins, hi havia barrots de la model,
sí,
però escolta, pollastre farcit també, perquè el menjar també dona alegria. Jo crec que quan amb algú t'agrada compartir també el menjar, jo crec que això uneix.
Sí,
sí o no? Que el menjar, no sé si hi esteu d'acord, o sou de menjar o no, les altres que ens acompanyen a aquesta taula? O preferiu compartir altres coses amb la vostra parella?
Hey.
Bueno, està molt bé també compartir un bon àpat, eh?
Sí.
Està molt bé.
Sí, sí. A veure, parlem una mica també de la història de la Maria Lluïsa Pérez, que com dèiem al principi l'hem presentada, que tu deus estar una mica farta, no?, de dir la mare del boig en Quirqui, i diu, pues, molt bé, però clar, tu ets moltes altres coses, i tu per començar ets infermera. Sí, 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 és la meva professió. Ha sigut la meva professió.
Clar.
Sí, sí, sí.
I, aquest, i això té a veure també amb la història d'amor que ens portes tu avui en aquest programa especial de Sant Jordi, perquè, i això, perdona, sí que és un mite romàntic, aquella cosa de m'he fet mal i ve la infermera i em cura. Perdona, però és gairebé eròtico festiu. Sí o no?
Sí, però no va ser ben bé així.
A veure, explica'ns, sí, sí, sí. Explica'ns. Que ens encanten els titulars, ja saps, a la ràdio, els periodistes.
Vale, però ben bé així no va ser. Sí, sí. Jo estava d'infermera al CAP de Mollerussa i després pues, anava unes hores al centre mèdic. Llavors, el Mollerussa va pujar a segona divisió.
De quins anys estem parlant?
Del 88. Uh-huh. Allò ja va ser una anècdota de que el Mollerussa pugés amb 9.000 habitants. Era el poble més petit d'Europa amb un equip professional. Llavors, pues, bueno, això va fer que fitxessin el meu home, el Bojan Krkić.
Que també es diu igual.
Sí, els donaria l'apellido, el segon, eh?
Exacte.
I llavors, jo no sóc futbolera ni de res, eh? Però, bueno, clar, va ser una notícia. Primera la pujada del Mollerussa i després que fitxessin pues, amb un iugoslau en aquell moment. Llavors jo, quan era al centre mèdic...
És molt important això, dius iugoslau, perquè en aquell moment era això.
Era iugoslau.
Clar, després encara no havia vingut la guerra, ni res, no era serbi.
No. Els titulars era un iugoslau a Mollerussa.
Clar.
Vull dir, per això...
I perdó, abans d'aquest moment d'infermera, que ara arribarem, a Iugoslàvia... O sigui, tu quan deies un iugoslau a Mollerussa, tu sabies gairebé allò, buscar el mapa on estava Iugoslàvia? És a dir...
Sí, però vull dir, tampoc tenia molt interès per aquella notícia.
Clar.
Vull dir, perquè jo ja et dic, el futbol no m'interessava i la notícia era
doncs
perquè...
Doncs per ser que no t'ha interessat, Déu-n'hi-do,
no,
eh?
No m'interessa, exacte. Però en aquell moment, pues, bueno, tampoc me vaig preocupar de mirar on era perquè, bueno, era la notícia, no?, del poble. I llavors, ja et dic, jo estava al centre mèdic a les tardes i llavors ell es va lesionar i venia a fer recuperació, però jo no feia recuperació. Jo estava pues, allí fent injectables, fent les coses, un altre tipus de coses. I així el vaig conèixer, així el vaig veure per primera vegada, que passava per davant d'allà jo on era.
I te'n recordes de què vas pensar en aquell moment? O no vas pensar res?
No, vaig pensar...
Vas dir el iugoslau aquell del diari.
Mira el iugoslau, sí, ho vaig pensar, sí. També vaig pensar, dic, cuita que és bonic.
Vas pensar que era guapo.
Era guapo. I era una persona molt, molt simpàtica i feia molt vincle de seguit. Però res, vull dir, sense cap interès. Passava per allí i ja està. Però llavors ell, el metge, que era un company meu, va preguntar, qui és aquella xica que està allí, allà on era jo? I, bueno, llavors,
amb dificultats, perquè en aquell moment...
Amb moltes dificultats.
En aquell moment no parlava gaire ni castellà ni català
feia
ni res.
Feia dos mesos que havia arribat, però els iugoslaus parlen molt ràpid. Aprenen molt ràpid la llengua, molt. I ell anava amb un diccionari petitet i molt ràpid va aprendre, però en aquell moment molt poc, la veritat. Sí, sí.
Va preguntar qui era aquella xica i li van respondre. I després com va continuar la cosa?
I llavors, un dia, que passava per allí...
Sí, ell va continuar,
parar...
Va continuar.
Sí, 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 perquè venia a fer la seva recuperació.
Ah, d'acord.
Sí, clar, continuava passant per allí. I un dia va passar i es va parar i me va dir... ¿Quieres Coca-Cola conmigo?
Coca-Cola,
Coca-Cola. Com vulguem dir, si volien aprendre alguna
cosa. Sí, sí, sí.
Llavors li vaig dir que no, que jo tenia feina, que... Bueno, així.
I això era una qüestió de fer-te la dura o no? O que no t'anava bé?
És que no.
O que et feia por el iugoslau?
Ni por ni res. Vull dir, vaig pensar que no era adequat, que no el coneixia res. I bueno, va quedar així. Que
quants
no.
anys tenies tu?
Jo 28. Jo 28, i ell 26.
I la cosa és que després va haver Coca-Cola, no? M'imagino en algun moment.
Sí, després, sí, exacte. Després, el director del centre mèdic i la recepcionista van dir un dia, ells van dir, escolta, podríem anar a Lleida amb el Cric, perquè li diuen Cric, i podríem anar a Lleida, doncs, res, a fer, a ballar.
I, dic, vale. I això no vols dir que ho va orquestrar el...
No, estava orquestat, no, era per, bueno, per, no sé, per simpatia amb ell, però bueno, perquè
ja
que conegués Lleida.
Clar, i perquè s'havia fet una mica famós, m'imagino, al poble.
Home, el poble ja ho era del dia que va arribar.
Clar,
sí,
el iugoslau.
Claro, el iugoslau, però bueno, va ser... Jo la veritat és que era curiositat.
No era res. Yeah. Vam anar a Lleida a ballar.
I vam anar, a ballar, sí. I ballava bé.
No.
Ballava molt malament.
Sí.
Sí, sí. Però tu li vas veure altres qualitats, entenc.
Bueno, en aquell moment és que es va anar... Va ser ràpid, eh? Jo com la Guiomara. Va ser molt ràpid.
Vam
passar d'això que explico...
Sí.
Els 3 mesos de Connections, que llavors, doncs, bueno, sí, havíem fet algun soparet, ja hi havia, i sobretot per part seva, hi havia, bueno, es va enamorar. I jo també, eh?
Tu no?
Sí, sí. Sí. Ah, vale. Va costar una mica, potser va estar una mica més, però sí, va ser, sí. Va ser un amor a primera vista, allò.
Uh-huh.
Sí, sí. I llavors, al cap de 3 mesos, un dia vam anar a sopar, i llavors me va dir, ¿te quieres, te casas conmigo?
I tu vas dir Coca-Cola, sí.
No, no. I en aquell moment, perquè no m'havia passat mai pel cap, no, mai havia estat un projecte meu de casar, no. El que passa que llavors, ni de tindre fills, eh? El que passa que llavors vaig pensar, mira, si algun dia tinc un fill, aquest serà el pare.
Sí, com una cosa a llarg termini.
Com una... Sí, però bueno, a llarg termini no tant. Perquè ens vam conèixer el juliol del 88.
I el setembre ja t'havia fet un fill, o què?
No, 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 encara no. No, no. Vam anar de pressa, però no tant.
No tant.
I llavors, al febrer del 89, ens vam casar pel civil.
Sí?
Amb 7 mesos, ens vam casar. I al maig del 88, del 89, ens vam casar per la Iglesia perquè va vindre tota la seva família.
O sigui, vosaltres al principi volíeu fer pel civil, però després vau dir festa grossa que venen els iugoslaus.
Bueno, ho volíem fer perquè, saps allò de mos volíem casar, eh? L'amor era, sí. Era així. I llavors van vindre els iugoslaus al maig i vam fer, pues, la...
I que vas tindre, tindre una festa, ens hem d'imaginar, Goran Bregovic, amb acordions,
pues sí,
i...
Sí, van vindre tots allò, sí, imagina't a Linyola, a la Moca, i el restaurant ple d'acordeons, música iugoslava, va ser molt bonic, va ser
I
molt
clar,
diferent.
M'imagino, a més, les famílies, la dificultat per entendre's tot aquest món, no? Tot aquest món tan especial, també.
No, és que no
s'entenien, clar.
No s'entenien. El meu pare feia, com pot ser que no entenguin el que dic? A mi dic, tampoc entenc el que diuen ells, saps? Clar, mai van tindre una conversa, però hi havia carinyo, eh? Hi havia
clar,
carinyo.
Clar.
Sí, sí.
Històries d'amor senzilles i tendres. Avui estem una mica així, eh? Acabarem plorant per les cantonades, anem amb un mocador. Song that he made. Finds a streetlight, sips out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo." Tot així, saps? Ai, 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 és que quan es parla d'amor, doncs tots tenim moltes ganes d'explicar coses. Estàvem amb la Maria Lluïsa Pérez, que com dèiem és l'esposa d'en Bojan Kirkic i la mare d'en Bojan Kirkic. Són persones diferents, que quedi clar. I ens hem quedat al detall important, bé, el detall important pel que els agrada el futbol i per saber d'on surt. Al cap d'un any ja teníeu criatura.
Sí, ens vam casar al maig del 89 i a l'agost del 90 va néixer el Bojan.
O sigui que allò de no voler ser mare, de sobte se't va despertar com una cosa,
vaig ser
un
esposa,
instint,
vaig ser mare i vaig ser afortunada.
Sí?
Sí, molt.
I estàs
I
molt
fins
content.
Ara.
I fins ara. Eh?
I fins ara.
Que això sí. Pot dir poca gent, eh?
Sí, sí.
Això
i fins
de...
ara. I sense històries. Lluna de mel.
Ah, sí, sí, això sense lluna de mel, això m'ho has d'explicar.
No, perquè clar, ell era futbolista i ens vam casar, però clar, no hi va haver... No n'hi ha hagut mai, però ha sigut de sempre.
O sigui, la lluna de mel la tens
ha
encara ara,
fins ara.
Això ja t'ho havies après, eh? Això ho has dit, això ho deixaré anar a la ràdio.
No, és així, és així.
Has quedat molt bé,
és
tu.
És així.
Bé, doncs, escolta, anem a parlar amb la Montserrat de Pudall, eh? Que té una història d'amor amb una dona.
Mm-hmm.
I una dona que va venir fa un temps aquí al programa i que ens va agradar molt la seva història, ens va emocionar molt.
Mm-hmm.
Que és la història de Pepa Vives, ho puc dir?
Sí.
La Pepa Vives és una fotògrafa, que està perdent la vista. I la seva història d'amor va començar amb, com dèiem, un app de cites molt en els temps contemporanis, però de seguida va venir la realitat. podríem dir. Però va, abans d'arribar a aquest moment, que ara en parlarem també del que és l'amor quan es barreja també doncs, amb un tema de salut, amb la malaltia, per allò que diem amb la felicitat, amb la, com ho diuen en les pel·lícules, en la salut i a la malaltia, eh? Sí. Doncs abans d'arribar a aquest moment que ens agrada i que també trobem que és important explicar-lo, explica-nos també la vostra història, perquè encara que estem al segle XXI i tu al principi, quan hem començat el programa, t'has pensat que quan et deia que eres una moderna era perquè era una història d'amor entre dues dones, i és perquè encara jo crec que està en l'imaginari de tots que encara les parelles són home-dona. I, de fet, sempre passa, no? Això, quan pregunten, moltes vegades et pregunten, tothom sempre pregunta, i el teu home? I el teu xicot? I suposo que això, les dones, les lesbianes, ho podeu explicar moltes vegades.
Sí, que, clar, que no tens parella, que no tens noi. I, bueno, això ha sigut tota l'adolescència i més.
I també preguntar-te si no tenies fills, m'imagino, no? Aquesta pressió que jo crec que...
Aquesta pressió també. Sí, també hi ha estat durant temps, no? Però, bueno...
Superadíssim, superadíssim. Parlem una mica de com us vau conèixer, una aplicació que és una cosa molt contemporània però que cada cop passarà més, perquè és complicat de vegades també trobar l'amor en la vida real, perquè ja no tenim la vida que teníem, ja no estem potser tenint tant temps lliure, etc. Per què una app, per exemple?
Bueno, era una manera més, no? Jo feia diferents coses, però bueno, tampoc trobes, no, la persona. I, bueno, doncs mira, m'hi vaig posar i doncs la Pepa em va clicar i vam estar xerrant i de seguida vam veure que teníem persones en comú, que teníem amistats comunes i això va fer que ens donéssim els telèfons. Per tant, l'aplicació se'n va anar...
A Norris. I vau començar amb un clàssic.
I vam començar a xerrar, sí, i bueno, la primera vegada que ens vam veure... La vaig convidar a un concert de la Clara Peia, que estrenava Oceanes, i va venir, bueno, i vam anar-hi, i molt bé. Inclús ella després, més temps, em va buscar la dessudadora del concert aquell de la Clara Peia, perquè a mi m'havia agradat molt. No?
I d'encara la tens i la guardes com un tresor.
Allà com un tresor. Sí. I, bueno, i després ens vam anar veient i de fet també va ser bastant ràpid, no? Perquè érem dues persones molt diferents. No tenim res a veure la Pepa amb com sóc jo, i el que em va treure era tota aquesta capacitat de lluita que té, no? I activista i compromès amb les coses, no? I una persona molt lluitadora i, a més, havia fet moltes coses i m'ha obert un món que jo... o moltes coses que jo no coneixia o no les hauria fet si no hagués anat de la mà de la Pepa en aquest aspecte.
Quant temps porteu ara?
Ara portem 9 anys. 6 de casades.
6 de casades, eh? Això us anava a preguntar. Per dones, per exemple, que són parelles, durant molts anys era un amor prohibit, podríem dir, i de sobte casar-se va ser molt important per vosaltres, també. Per una manera de dir, tenim aquest dret, el volem fer servir...
Sí, bueno, sí per això, però tampoc era... A vegades penses més en si passa alguna cosa, no? Que aquella persona estigui coberta o... Perquè també... Que ens feia il·lusió, però tampoc allò de dir, oi, anem a... No, va ser una cerimònia al jutjat de pau, de la Garriga, i molt íntima i molt, molt emotiva, que és... Això sí que és...
Que és el que volíeu.
Molt, sí, és molt més així. Sí.
Sí.
Que no fer una gran cosa, no.
Us vau casar, això com dèiem, fa 9 anys. La història comença, que dèiem que va anar també ràpid, que es veu que aquí, escolta, on dispareu i aneu en aquesta taula. La cosa va començar ràpid i de seguida vau anar a viure juntes, tinc entès.
Bueno, jo un cap de setmana, perquè ell és de les Terres de l'Ebre... I, bueno, vaig voler que conegués, doncs, tot el que era la Fageda del Jordà, i la vaig portar allà un dia, i, bueno...
Tu ja estaves una mica allà, em declaro, eh?
I allà, després de dinar passejant, sí, és quan li vaig dir que l'estimava, sí.
Sí. A la Fageda.
A la Fageda.
Vas dir, tu ets de les Terres de l'Ebre, però... Vull ensenyar-te la Fageda, que també està bé.
Exacte.
També està bé. Allà a la Fageda et vas declarar i de seguida aneu a viure juntes.
No? Bueno, de seguida no, perquè ella vivia a Barcelona i a la Garriga, i bueno, ens anàvem veient i això, I arriba un moment en què a ella se li acaba un contracte d'una feina i diu, me n'he de tornar al poble, diu, i la relació a distància no la vull, perquè no la sabré portar.
Va forta, la Pepa?
Hombre.
Sempre.
Sempre. I en aquest aspecte, pues, va ser quan vaig dir, bueno, pues, provem-ho, no?
Provem-ho. Pim-pam, cap a la Garriga, i quan estàveu vivint, podríem dir, aquest moment d'èxtasi, de conèixer una persona que t'agradava molt, etc. I aquesta notícia mèdica.
Sí, mira, portàvem 4 mesos, i, bueno, ella és veritat que ja portava molt temps pensant que li passava alguna cosa, i va ser el meu pare, que el meu pare era metge i tenia un amic oftalmòleg, i és quan li diu... Ves-lo a veure. I va ser quan hi vam anar, i mentre li feien les proves, a mi ja em va cridar en el despatx i em va ensenyar tot l'ull, tot la retina i el que significava la retinosis pigmentària. Bueno, una dutxa d'aigua freda, no? Però, bueno, quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre per un... No? Que això va ser molt important, no? És a dir, ara ja sé el que tinc, no? Bueno, i a partir d'aquí, la següent cosa va dir, pensa-t'ho. Perquè, a més, jo marxava una setmana amb les meves amigues a l'estiu i jo, clar, automàticament dic que m'haig de pensar, no? Però és veritat que aquest pensa-t'ho se'm va anar fent el rum-rum, no? Però és que no havia de pensar, perquè és això, has d'estar en els bons moments, però també en els dolents, no?
I en però saps fons... que hi ha molta gent que hauria marxat corrents.
Sí, ho sé. Però jo vaig interpretar aquest pensa-t'ho, és a dir, com que volia la llibertat meva de triar, de quedar-m'hi, no? I jo vaig triar pel que sentia. I que i ha estat dur i és dur en molts moments, sí. I tant. Perquè l'adaptació que comporta per ella i per mi.
Clar, ella era fotògrafa... i està perdent la vista, que és aquest fet.
Sí, el que estem, malgrat el diagnòstic, el que estem contentes és perquè, de moment, amb totes les revisions que anem fent, no? La Pepa, de moment, no perd, és a dir, aquest 10% encara hi és, no?
Sí, té una visió molt minsa, però no l'està perdent, no,
exacte,
de moment.
I això és, ja és un... No? Sí que és veritat que cada any, quan anem a la revisió, hi ha aquell de dir, bueno, a veure què passarà, no? Però, bueno, quan sortim... Pues estem contentes perquè això de moment es manté.
Clar, a les dones moltes vegades l'amor tenim molta por de la dependència. És un tema que està allà. Però clar, aquí hi ha un tema físic de l'altra persona et necessita per fer la seva vida. Et necessita a vegades per sortir al carrer, sí. D'agafar-te del bracet, per exemple, no? Per no caure. Com portes tu això? I com ho porteu també com a parella?
Bueno, ja...
Potser et sembla una cosa molt petita, eh?
No, molt petita no, és gran, perquè les coses quotidianes, des del fet d'anar al supermercat, tu dones un cop d'ull i saps on són les coses, i la Pepa necessita el seu temps. I tu has d'avisar si hi ha un esglou avall o 3 escales amunt, o si hi ha una paperera, o hi ha la vorera és estreta, és a dir...
T'has tornat als seus ulls.
Home, sí, en aquest aspecte sí. No ha estat fàcil. No ha estat fàcil ni adaptar-me jo, ni... I és veritat que és una persona que pot ser més dependent, però també és molt independent.
No m'imagino la Pepa demanant gaire permís.
No, és a dir, vull anar a fer això i vull anar a la manifestació i rat i anem. És a dir, ara ja... I, bueno, jo hi pateixo a vegades, i és veritat el que jo he d'aprendre, no?, és a vegades no sobreprotegir-la, perquè això és una tendència... No? I, bueno, he d'aprendre que a vegades s'han de volar. I si cau, pues, ja ens aixecarem. És dur, però hi ha hagut molts altres moments. Jo crec que també ens ha fet la relació més sòlida, eh? I hi ha molta complicitat, ens complementem, malgrat som persones molt diferents. Perquè ella té molt caràcter i jo soc molt pacient, també.
Aquesta és la bona combinació. Si no, com ho faríem, això?
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara.
Ai, quant de sucre avui al programa, escolta, m'estic... Ja em vull enamorar, jo aquesta tarda, quan, aquesta nit quan surti, ja veuràs, faré mal.
No, jo amb aquest tema de les parelles penso que és una cosa preciosa que avui en dia tothom es pugui estimar, tu, perquè és que te dius, mira que n'hi havia de gent que era desgraciada. És que és veritat.
Que també hem viscut, com tu deies, tu que has estat a la clandestinitat política, hi ha hagut molta gent que ha hagut d'estimar a la clandestinitat.
Exacte,
no?
Exacte. I jo penso que això de que avui la gent pugui estimar-se de la manera natural, escolta'm, és el que cal. És que no sé per què, bueno, sí que sé per què, perquè la societat era molt, molt encarcarada, no?
Encara ho és, jo crec que encara
hi ha molta encarcarada, però jo crec que tots els que pensem que hi ha d'haver aquesta llibertat per l'amor, és important, és important.
Ara ella ens parlava, per exemple, la Montserrat ens parlava d'aquest moment, doncs, d'això de la malaltia, no? De l'amor, la malaltia, a vegades són paraules que sonen molt rimbombants, però tu ho has viscut també, tu ara fa un any
sí,
que ets vídua.
Sí, perquè el meu home va començar amb uns problemes cerebrals que tenia coneixement, però que se li anava enxiquint, per dir-ho d'alguna manera, no?
Però la bellesa és això, la bellesa és també...
La bellesa és això, esclar, i en canvi ell, com que sempre havia voltat moltíssim perquè havia sortit molt a fora a l'estranger, va estar fent coses exteriors amb la Generalitat, vull dir, i sempre ha estat en molta relació amb l'estranger ell, perquè com que era de la Democràcia Cristiana ja havia començat amb la Democràcia Cristiana Italiana, i amb els que hi pocs que hi havia aquí a Espanya en aquella època també, però esclar, tot això era...
Sí, sí, que has vist tot el canvi.
Quan estava en decadència ell, hi havia un viatge, doncs ell de seguida, i jo pensava, ara serà un problema, perquè va a poc, els altres van de pressa.
Com heu portat tota aquesta part, i aquí ja us ho pregunto a totes, el fet també de respectar l'altre, amb les seves dificultats, siguin de salut, siguin personals, siguin per temes de caràcter, quan portes una història d'amor tan llarga en el temps, com heu portat tot això? Perquè això s'ha de treballar o no us agrada aquesta paraula?
No, sí, sí, sí ha de ser, sí ha de ser. Jo, en el meu cas, clar, són cultures diferents.
Què t'has trobat, per exemple, tu, en aquest sentit de cultures diferents?
Bueno, maneres davant la vida, davant de decisions, pues, diferents maneres de veure les coses. I que no tot és fàcil, però és que si hi ha amor, tot rulla. Si hi ha amor, si t'estimes a la persona, pots tindre l'ensura al moment, pots tindre, no? Però és que és molt potent.
Clar,
quan estimes amb algú.
Sí. Sí. Jo crec que hi ha una idea a vegades de l'enamorament. Hem parlat al principi de com us vau conèixer, no? Que és una cosa que a la gent li encanta. Ens encanta tot sentir històries d'amor, i tothom segur que estava a la ràdio sentint el programa i ha dit, perquè ens encanta tot això. Però, un cop ha passat el moment de l'hormona, si m'ho permeteu, aquest moment de les papallones, hormona, digui-li com vulguis, després ve l'autèntic amor. Què ha sigut per vosaltres l'autèntic amor?
És que el primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor, perquè no ho és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir les coses, és tenir una mateixa visió, si més, o aproximada, no cal tenir-la idèntica, però aproximada del món, o que actuïs davant de la vida d'una manera força compensada entre uns i altres, cadascú té el seu caràcter. Però jo crec que l'important de l'amor és justament compartir pensaments, compartir vivències, compartir dificultats, compartir totes aquestes coses. L'altre serveix per fer el contacte, però l'important és el que ve darrere.
Sí, i sobretot entendre les diferències i respectar-les. Perquè, clar...
El de voler canviar l'altre.
No, exactament, no voler canviar. És respectar-lo i entendre que... Pues, tothom pensem des del lloc que pensem.
Tot i així, que siguin del mateix partit polític que nosaltres, que siguin del mateix equip de futbol, tot això és important o no? O es pot estimar algú que sigui molt lluny a nivell del teu pensament? A veure, Maria Lluïsa, que has fet que així amb el cap, però això no es veu a la ràdio.
No, és que lligant-ho amb el que di abans, sí. Quan hi ha respecte a tot. És que cada persona és un món. I li agrada el que li agrada, i no sé, s'ha d'estar, perquè, i llavors, quan respectes, també et respecten. Clar. Llavors pot ser d'un club, jo també sóc del Barça,
sí.
Però aquest cas. Però et vull dir, pots tindre pensaments molt diferents, i moltes vegades enriqueixen, si saps escoltar.
No, i que també hi ha actes d'amor, no? I he vingut a la ràdio per a un acte d'amor, vull dir que això...
Ens consta, perquè tu no volies venir de cap manera. T'hem hagut d'arrencar de casa.
No, però és veritat, o com... És a dir, jo, per exemple, a mi m'agrada molt el futbol. I a la Pepa no n'hi agrada gens. Però, bueno, sap que m'agrada, doncs... No, també... És a dir, anem a veure les noies del Barça juntes, és a dir, també som capaces de mirar un partit plegades, no? Encara que no li agradi. Com jo he fet coses, doncs, que potser a vegades dius... Però, per altra part, hi ha moltes altres coses que compensen, no? I jo crec que el parlar, el comunicar-te, no? El no deixar passar les coses, no? I crec que això és molt important. La comunicació entre les dues persones, i hi ha coses que és evidentment que no estarem d'acord, i hi ha coses que a vegades jo tinc la meva opinió i la meva de la seva. Bueno, no passa res.
Estem parlant amb una dona de 65 anys, una dona de 58, una dona de 87. Sí. És a dir, sou dones que ja teniu una certa trajectòria, que n'heu viscut unes quantes, i pel que sembla, ara esteu amb aquelles persones, menys la Guiomar, evidentment, que esteu amb qui voleu estar, que és una tria, etc. Però també des de que éreu més jovenetes, o les altres històries que heu tingut, o les històries anteriors a la vostra última parella, ha canviat molt la vostra idea de l'amor des de l'inici? Teníeu aquelles històries que jo crec que ens han educat a tots, amb la història del príncep blau, la mitja taronja, o tot això no...
I el tema del príncep blau, penso que... A veure, que correspon a unes èpoques en què realment les dones estaven maltractades a base de bé. I llavors resulta que pensar que hi havia algú que no et maltractaria ja era ser un príncep blau. Perquè és que, i em sorprèn aquesta mania de modificar els contes, perquè els contes responen a unes èpoques que tenien unes dinàmiques. Per exemple, la Caputxeta Vermella, està claríssim que tot allò que tenim de l'home que abusa, de la dona, etc., és que és la Caputxeta Vermella. I quan
sí. T'haurem de fitxar en aquest programa.
No,
Guiomar, t'haurem de fitxar.
És que és veritat, és veritat.
No m'ha dit ningú mai tan clar i tan bé, tu.
I llavors dius, a veure, no podem corregir els contes, perquè corresponen a unes vivències d'unes èpoques determinades i eren el que ajudava a superar d'alguna manera, perquè tampoc ho aconseguien, aquestes vivències. Llavors dius, bueno, fem els contes d'ara, fem-los en funció de les situacions d'ara, no ho fem corregim els d'altres pensant en la mentalitat d'avui en dia.
El que és curiós, però hi ha mentalitats que estan tornant. I veiem molt jovent que hi ha una aspiració d'això del príncep blau, digue-li ara príncep taronja, però hi ha una aspiració a això. No sé si sentiu també que potser sou vosaltres els que esteu explicant a les noves generacions com estimar. No sé si m'estic passant aquí. A veure, Maria Lluïsa, Montserrat, què en penseu?
No, jo no sé si els estem ensenyant a estimar o no. Jo crec que...
Ja tenim prou feina.
Sí. No, però quan estimes... has de ser capaç de cuidar, no? I sentir-te cuidada, no? També. I has de ser capaç de ser tolerant i flexible, i has de ser capaç d'il·lusionar-te, i a casa funciona a vegades també el que és el sentit de l'humor.
Ai, és indispensable.
Millor,
perquè
a
nosaltres ens serveix per moments molt durs, que si ets capaç de riure, doncs... I evidentment en altres moments, doncs, hi ha dies en què hi ha núvols i tot és gris, no? Però, bueno, intentem mirar endavant i ser positives, no? Perquè és que si no... Però jo crec que...
I aquest conte que dèiem, ara que estem explicant la vida amb contes d'abans, això de la mitja taronja... Quan hi ha amor, per exemple, entre dues dones, creus que és diferent?
Per què?
Creus que també us pesa, o us pesa també això de la mitja taronja? És a dir, perquè no sé si l'heu sentida, aquesta frase, però... Jo l'he sentit a casa, que diuen, és que ara la gent jove d'avui no aguanteu res. Abans les parelles sí que duraven. Maria Lluïsa, a veure, no em parlis fluix.
És que depèn del punt de partida.
És que és veritat, és que tots els valors que ha dit la Montserrat, al final és el que és, lo que, és l'amalgama de la relació. I a més, al final és el que dona la satisfacció a la persona que aplica tot això. L'altre no se sosté. Per això es busca una cosa, es deixa perquè no hi ha el que esperaves, I al final són tots aquests valors.
És millor no fer plans, no?, per això, amb la història de l'amor. Ah, és a dir,
no,
tenir idealitzacions,
no,
etcètera, no van bé.
No. La realitat, jo crec que hem de ser... La realitat és la que és.
La que és.
Tu pots somiar, i tant, mira. Uh-huh. Però el dia a dia és el que compta. I tu, amb el dia a dia, veus si aquest viatge que estàs fent amb l'altra persona funciona o no. Malgrat tot el que pot haver-hi en una relació.
La qüestió de la convivència també marca moltíssim. Clar, quan tens 4 fills i 8 nets, aquí hi ha unes coses que s'han de fer cada dia. Tu també has tingut molta feina, Lluís, amb el teu fill, el futbol, cap aquí, cap allà. Uh-huh. Tu va haver una temporada que feies d'infermera, vas deixar la teva feina per dedicar-te a treballar pel teu fill, podríem dir-ho així, no? Per treballar per...
Bueno, no sé, sí, quan ell tenia 9 anys,
sí,
jo venia 3 vegades a Barcelona cada setmana. Jo treballava, sortia de la feina, el anava a buscar al col·le i venia a l'entreno i tornava a marxar. Però jo mai ho vaig sentir, això, com un esforç, com un sacrifici. No, era... Ja, vull dir, a ell li agradava i era el que, com diu ella també, era el que la vida et porta. És que, clar, no pots estar... Això m'agrada, això no. La vida em porta això. Fantàstic. I llavors sí que quan ell era infantil, pels estudis jo vaig deixar la meva feina. Però pels estudis, exclusivament. Perquè jo no
però
volia...
Però ho has sentit com un sacrifici, això?
Mai.
És a dir, i no es va plantejar mai que en lloc de deixar-ho tu, deixés el seu pare?
És que el pare tenia una escola de futbol.
Yeah.
Llavors era...
No hi havia massa opcions.
No, és que no hi havia moltes opcions. I llavors jo vaig tindre clar, però pels estudis. Vaig vindre aquí a Barcelona, que estava en un pis amb els meus pares, que hi va estar 2 anys. I després, clar, doncs es necessitava algú a la vora. I vaig decidir, i vaig deixar la meva feina, i em vaig dedicar doncs, a la seva formació com a persona. Pues la vida, pues bueno, va arribar a ser futbolista i tot això.
Jo vaig fer al revés.
Bueno. A veure, explica'ns, Guiomar.
Jo primer, quan tenia les 4 criatures, òbviament estava amb les 4 criatures, però llavors jo havia anat a la Massana i havia fet uns cursos que eren els obligats. Després, com que la vida social era de 7 a 9, doncs vaig deixar de fer els cursos obligats, que eren els que donaven el títol, i vaig fer els que no donaven títol. I quan vaig tenir les 4 criatures vaig dir, doncs ara acabaré el que havia començat a la Massana, i vaig acabar-ho. I llavors, a partir d'aquí, després, quan ja els nanos van anar a escola, jo vaig anar, vaig començar a treballar formalment, perquè ja havia treballat amb feinetes tontes, però d'una forma concreta, i
però
llavors vaig donar classes, vaig donar professora en una escola.
És molt important també que cadascú tingui la seva feina.
Clar.
I les coses que li agraden. És a dir, que sigueu 2 illes independents,
que tinguis el teu món.
A part del matrimoni o de la parella o del que sigui. Imagino, oi?
Bueno, has de cuidar els teus espais també, no?
Diríeu que és un dels secrets de l'èxit? Estic apuntant, eh?
Jo crec que és important que hi siguin.
És important tenir tu la teva vocació i treballar amb el que a tu et fa il·lusió treballar. Perquè, és clar, a veure, els fills no duren tota la vida, ni han de durar tota la vida, perquè han d'agafar la seva independència, i per tant vol dir que aquella mare que es queda els fills i quan s'animen els fills es sent desarbolada, és un absurd, perquè necessita tenir una vida pròpia.
Però penseu
mare.
Que pel fet de ser dones veu fer més que les vostres parelles amb els fills?
Home, i tant.
Sí, eh?
Bueno, per començar, el meu home tenia 2 feines. El dematí anava amb un despatx i a la tarda anava amb un altre, amb el qual ell arribava a la nit quan els nanos ja estaven dormint. O sigui, que aquesta feina sí, que em tocava a mi tot ella.
I contenta d'haver-la fet? O ara diries,
sí,
escolti,
no,
torni'm als quartos.
A mi m'ha agradat molt tenir fills, evidentment. Bueno, quan era petita,
sí?
Això ho vaig pensar que t'ho podia explicar, quan hi havia un conte que es deia Mamita, quan jo era criatura, i aquell conte, bueno, venia emboligat amb tot el que era en aquella època, això, ser mare, no? I aquest conte m'havia encantat tota la vida, però bueno, després quan ja vaig tenir els fills i tot això, quan s'han anat casant, els hi he fet un decàleg
de com han de cuidar les seves parelles.
Sí, exacte, de com s'han de cuidar mútuament, no? No,
a veure, vull que me'l deixis anar aquí ara mateix, perquè
que,
veig que
és
el
no
teu tema.
Aquí.
No, però una mica, que això tu saps perquè ho tens al cap.
Ah, bueno, per exemple, que estimar-se és... Quan t'estimes, més val haver de recular que dir una cosa que després l'hagis de retirar.
D'acord.
O sigui, no, sí? Quan hi ha problemes en la parella, més val frenar i no passar-se, perquè després si no has de recular.
D'acord.
Per tant, aquest és un consell que...
Me l'apunto. Un.
Sí.
Què més?
És que, a veure, és que ara no me n'ho recordaré de tots.
Vosaltres faríeu...
Que si hi ha fills, no sí? discuteixis mai davant dels fills.
D'acord.
Si has de discutir, discuteix, però discuteix en privat, no davant dels fills.
I escolta'm, Guiomar, això els hi vas fer una carteta?
Els hi vaig fer un decàleg, sí.
M'encanta.
I els hi vaig regalar cadascun d'ells quan es van casar, perquè me'n fessin cas.
Maria Lluïsa Montserrat, vosaltres no teniu aquest decàleg, però alguna... me podríeu deixar
fer servir.
Exacte, algun consell d'aquests en aquesta línia perquè la relació funcioni? O que vosaltres heu fet?
Jo, en el meu cas, amb el que parlàvem abans de guardar l'espai propi, la feina i tot, sí, evidentment, però hi ha circumstàncies que també has de saber modificar allò. Has d'estar per damunt d'allò. No et pots agafar. És que ara és la meva feina. I si no, que ho deixi ell. I si no... No.
Hi ha de bona generositat.
Penso que, sí, hi ha una flexibilitat.
Uh-huh. Exacte.
Jo penso això.
Sí,
és així. Renunciar és així. A vegades,
és
no?
Així.
És important,
sí,
també. S'ha de saber fluixar.
S'ha de saber fluixar,
no,
exacte.
No pots intransigir.
I renunciar a lo que, a lo que has treballat tu per tindre la teva plaça, la teva feina. Bueno, pues, s'ha de saber fer. S'ha de saber renunciar.
Perquè que es mantingui l'amor és un objectiu? És a dir, perquè en un moment donat podríeu dir no, jo prefereixo el meu, escolta, això de l'amor...
Però és que no es fa per mantindre l'amor.
Ja. Es fa perquè és una cosa... L'altra persona.
És que
I
això...
perquè li dones un valor
i perquè una
i
vegada...
perquè ho comparteixes.
Sí, i perquè una vegada ho fas tu i l'altra vegada ho fa ell.
Exacte.
És que per això et dic que mane la circumstància.
Claríssim.
Vale.
Parlant d'amor avui a les dones i els dies, històries d'amor com tan maques com aquestes que ens expliquen la Maria Lluïsa, la Guiomar i la Montserrat, cadascuna en èpoques diferents, en moments diferents, però interessants. També ara es parla molt del living apart together, és a dir, viure per separats. Ens estimem molt, però cadascú casa seva. Vosaltres què d'això? Què en penseu?
Jo ho trobaria molt avorrit.
A tu t'agrada el sarau, eh?
A mi sí. Bueno, el sarau... conviure, m'agrada conviure,
sí.
Més que el sarau, m'agrada conviure.
I aquestes fórmules ara, en parlàvem fa uns dies al programa.
A veure, jo això ho entenc
quan
són dos viudos que es consolen. I aleshores entenc...
M'agrada aquest titular, dos vídeos que es consolen.
Esclar, és que és veritat.
Sí.
A veure, no és el meu cas, eh?
Ja,
però
ja.
Perquè no ho necessito, simplement em penso que tinc suficient... Bueno...
Sí, que ara mateix...
Vida prou rica com per necessitar-ho. Però
sí.
Hi ha gent que ho necessita. I llavors que cadascú que segueixi a casa seva i es trobin quan es vulguin i s'estiguin junts quan vulguin, doncs us trobo fantàstic. Jo tenia un veí que feien això i ho vaig trobar fantàstic, perquè, esclar, era que havia perdut la dona molt jove i dius, bueno, aquesta persona no ha d'estar condemnada a estar
solitària
tota la vida.
Però també podria refer la seva vida en tots els sentits, no?
Sí, però mira, hi ha complicacions familiars llavors.
Yeah.
Perquè els fills amb els altres fills és molt més lliure un amor que ja no té lligams i que poden estimar-se tranquil·lament, sincerament.
I les altres què en penseu d'això?
No, jo no... A mi m'agrada més la convivència, perquè... Però sí que és veritat que, per exemple, a vegades, doncs, si la Pepa ha d'anar al poble i s'està una setmana, doncs també és un espai que dius, bueno, també
em
va
bé,
no està malament, no? Però també és veritat que ens trobem molt a faltar.
Ja.
Però que és veritat que, bueno, si hi ha aquest espai a vegades, doncs... Però a mi em costaria, eh? Cadascú a casa seva i ens veiem quan només...
Maria Lluïsa,
a mi sí, a mi també em costaria, sí, sí, sí. Però entenc que si a les dues persones els hi va bé, és perfecte, eh? Sí. Cadascú
més
està bé d'aquesta manera.
Té el seu món, ja.
Claro,
sí. O sigui, si és una persona que és tu sola, és lògic. Però si és una persona que ja té uns mons familiars establerts, a vegades barrejar aquests dos mons familiars és una complicació.
Sí. Hem parlat del matrimoni, aquí totes esteu casades, però també jo crec que per les dones durant molt de temps hi ha hagut una mica aquella cosa de t'has de vestir de blanc, o sigui, tota aquella motxilla de l'estar vestir de blanc.
Això va ser molt divertit,
sí,
eh? Perquè
això...
jo a la meva època, com sí. que estàvem a l'època aquella de...
Us casàveu de negre.
Eh?
Us casàveu de negre.
No arribava tant. No, però vaig dir, jo vull un tipus túnica.
Sí.
Vaig dir, i la modista, que, perquè a l'època de fer les modistes els vestits.
Clar.
I em va dir, però nena, un tipus túnica. Dic, bueno, doncs el que més s'assembli un tipus túnica. Perquè realment volia... Però esclar, llavors hi va haver un rifirrafe perquè els meus pares s'havien ajuntat durant la guerra. I com que s'havien ajuntat durant la guerra, no s'havien casat. S'havia casat d'amagat un capellà. I després, quan tenien quatre criatures, va resultar que tots eren fills naturals perquè els que s'havien casat durant la República no comptaven. O sigui, quan van anar a buscar el carnet de família numerosa, els van dir, oh, però si vostès no estan casats, i van dir, bueno, pues apa, ara de fer tota la comèdia de fer veure que ens casem. I passava això, no? Que et quedaves en unes situacions una mica estranyes, la veritat.
Ja. I vas tenir túnica al final o no?
Vaig tenir túnica.
A mi m'interessa.
I pel primer embaràs ja vaig desmuntar el vestit i em vaig fer un tonto pel primer embaràs. O sigui que no l'he guardat... No l'he sacralitzat mai, el vestit.
Aprofitant-ho tot. Jo me'n recordo una peixatera que vaig conèixer que deia, jo em vaig demanar ja una americana per si després hi havia algun enterro i aprofitar-ho. Ja, també sou d'aquest pati o no?
Home, no. No.
Tu vas fer vestit blanc.
Bueno, la primera, pel civil,
sí.
Portava un traje jaqueta negre. I per la boda, per la religiosa, pues, sí. Portava un vestit blanc i bisent.
Molt bé. Però hi havia ganes d'anar guapa aquell dia.
D'anar guapa, sí.
Això sí, clar.
Però, a veure, és que aquell dia, jo penso que vagis com vagis, estàs guapa.
Sí? M'encanta aquesta teoria.
Sí. Sí. Hi ha un brillo,
sí, un brillo especial,
especial, no? que no s'ha comparat amb cap vestit, eh?
D'acord.
I no es compre.
I tu, Montserrat, què?
No,
tu parlaves d'aquest casament que vau fer, que va ser molt emotiu.
Molt emotiu, però vàrem buscar una roba que ens agradés a les dues, però res de floritures.
Res de còfies ni coses.
No us hi veig. Però, bueno, sí, ens va agradar molt. Vull dir, ens vam buscar les camises semblants, els pantalons... Bueno, anàvem molt guapes les dues.
Conjuntades.
Sí.
Doncs, escolta, avui hem fet un viatge per això de l'amor. Ens han quedat moltíssimes coses, perquè teniu unes històries bastant meravelloses i llargues, sobretot, que això sou l'enveja de totes les veïnes. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies a la Maria Lluïsa Pérez, com dèiem, infermera de Mollerussa en el seu temps. Ara, doncs, es dedica a altres coses. Ara ja està jubilada, no?, de fet... 65
sí,
anys,
sí,
ja t'has jubilat. La Guiomar Amell, llicenciada en Belles Arts i degana del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts, encara pintes o què?
No, pintant... Ara fa un parell d'anys que ja no pinto, però bueno, tinc pintura, sí. A mi m'agrada molt. I feia fotografies de l'aigua, que són precioses, perquè l'aigua és el millor artista. Fas una foto i et queda un quadre. I llavors les pintures meves volien inspirar-se amb aquestes pintures de l'aigua.
L'aigua és una mica com l'amor, que sempre està en moviment.
Exacte. O sigui que vas fent fotos al mateix lloc.
Exacte.
I sempre surt una cosa diferent.
I l'hem de saber captar. I la Montserrat Pugall, moltíssimes gràcies també per aquest viatge i això, i per molts anys d'aquest amor, que continueu així, i moltíssimes gràcies per la generositat de venir-ho a explicar a la ràdio, que això no ho fa tothom, eh?
Bé.
Hi ha gent que ho ha fet per amor. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Feliç Sant Jordi. Esperem que tingueu moltes roses a casa, que esteu molt cansades, colgades de llibres, i tornarem demà a les 10, a les 9 del... Ja no sé, és que tinc unes ganes ja de marxar, perquè és que vull que em portin les roses i tot. Demà a les 9 del vespre, com sempre, amb la directora de l'Institut Ramon Llull, que tenim moltes ganes de saber com li ha anat el Sant Jordi i si els llibres que més li agraden són els que més es venen, amb l'Anna Guitart. Això serà demà a les 9 de la nit, com sempre, a les Dones i els Dies.
Els cavallers tenen les mans plenes de nafres, de tant treballar la terra, salten murs, puja als arbres, volen com ocells, estan de guàrdia per si arriben, ells s'enamoren com salvatges, són panteres pels hostatges, que el que volem en aquest món són més princeses oceanes, que cridin i es banyin tres transparents i despullades, que el seu mar ple d'onades netegi l'odi i el rancor. Quin honor forma part d'aquesta tribu eclèctica, dialèctica pacífica, però parla'ns amb respecte, que és difícil ser filla d'una societat infecta. Per elles tot es mira, no existeixen els defectes. I si creus que és ficció, només tenim una opció, que fa massa temps que em dura el desig irrefrenable de que el món sigui una plaga de princeses indomables.